Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Al Catalunya Migdia, fins a les 3 notícies del Camp de Tarragona i l'Ebre. L'Ajuntament de Tarragona posa fil a l'agulla per a frenar les baralles multitudinàries a la ciutat. N'hi ha hagut dues en 15 dies.
Catalunya Migdia, Tarragona. Ricard Buigues.
La Guàrdia Urbana de Tarragona investiga una nova batussa que hi va haver al centre de la ciutat amb dos grups de joves venals. Sastre, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La baralla es va produir, en aquest cas, a l'Avinguda Catalunya, entre dos grups que es van repartir cops de puny i es van agredir amb pals i pedres.
Sí, un noi va quedar ferit i va haver d'intervenir diverses patrulles de la Guàrdia Urbana i dels Mossos. L'alcalde Pau Ricomà reconeix que és el segon cas en poc temps i que els serveis de mediació social i també la Guàrdia Urbana estan analitzant els fets per intentar evitar que es repeteixin.
Estem en la feina, doncs, de detecció dels col·lectius, de quins són els elements que evidentment més distorsionen i des del punt de vista de seguretat evitar que això passi i que la gent pugui viure amb la major tranquil·litat.
El segon cas es va produir a la plaça La Font, a Tarragona, fa només 15 dies. Una altra baralla multitudinària, en aquest cas amb una quinzena d'implicats, que va acabar amb el llançament de mobiliari de terrasses i cafeteries de la zona entre els que hi participaven.
I encara a Tarragona, l'Ajuntament ha presentat al·legacions al tren tramvia projectat pel govern del Camp de Tarragona. Quines modificacions demanen?
Demanen que el traçat passi pels barris de Ponent a tocar de la N340 i que sigui més intermodal. El regidor de Territori, Xavier Puig, també demana implantar l'ample de via europeu per qüestions econòmiques i d'adaptació al territori i que tampoc hi hagi catenària aèria.
L'ample europeu, que sabeu que és més estret, permet un tramvia més lleuger, sense tant d'impacte, molt més adaptable dins les trames urbanes, que sigui competitiu en temps i en costos.
Segons el govern municipal, aquestes al·legacions no suposarien ni un encariment ni tampoc un endarreriment del projecte.
Per cert, en l'àmbit municipal, destaquem que 5 regidors de Ciutadans de Vilaseca, el tarragonès, han dit que deixen el partit i que actuaran a partir d'ara com a no adscrits. Diuen que no estan d'acord amb algunes decisions de la direcció del partit. La vaga dels treballadors de Vic Gràfic a la Canonja ha accelerat les negociacions de l'ERO que vol aplicar l'empresa i que preveu l'acomiadament d'una cinquantena de treballadors. Això és el 20% de la plantilla. Clara Echevarria, què diuen els treballadors?
El delegat de la UGT a l'empresa, Manel Molina, diu que l'ERO no es pot justificar amb el descens de la producció derivat de la crisi actual. Els representants dels treballadors proposen mesures menys dràstiques, com ara un ERTO, perquè asseguren que la mateixa empresa preveu que la situació econòmica millorarà.
No és només que ho diguem nosaltres com a part social, sinó que l'empresa ja està reconeixent que en el moment que això se comenci a reactivar, la càrrega de treball tornarà una altra vegada a ser la mateixa que n'hi havia abans.
De moment, segons els representants dels treballadors, amb la convocatòria de vaga i la mediació d'inspecció de treball, s'ha aconseguit que ara la direcció i el comitè d'empresa es reuneixin presencialment dos cops per setmana i se'ls està lliurant la documentació que reclamaven.
Manel, tots els indicadors de la pandèmia estan estables o van a la baixa?
Sí, avui s'ha notificat, però, dues defuncions. Els positius ja estan per sota del centenar, amb només 7 a les Terres de l'Ebre. El risc de rebrot manté la lenta tendència a la baixa. Ara les dues regions sanitàries se situen entorn als 160 punts, mentre als hospitals no hi ha grans canvis. 4 altes a planta i 3 nous ingressos a les unitats de crítics. En total, 117 persones ateses als centres hospitalaris. El ritme de vacunació agafa velocitat. Avui comptem més de 5.000 nous vacunats de primera dosi.
A l'Ebre, dissabte, tornaran a tallar l'anomenada carretera de la Vergonya al Poblenou del Delta per reclamar que millorin la via d'una vegada per totes. En posta Anna Ferràs, la reforma integral no s'acaba d'executar.
El problema és la titularitat de la carretera. Ara és un camí rural d'Amposta i la Ràpita. La Diputació de Tarragona s'ha compromès a fer una reforma integral, però primer cal que Territori aprovi un pla zonal i que la via sigui de titularitat provincial. Este tràmit està pendent des de fa 12 anys. Joaquim Revertés, portaveu de la plataforma La Carretera de la Vergonya.
Departament de Territori ens diu que no se pot aprovar el pla zonal perquè el pla mediambiental no és correcte. Ara està el problema. Que en facin de nou. Diu, no és qüestió de que no es pugui fer, és qüestió de voluntat política. Costa molt.
L'entitat ha demanat a Trànsit el registre d'accidents de la carretera de Poblenou, però no hi ha dades perquè és un camí rural.
Avui també us expliquem que l'aparició de tortugues babaues mortes a les platges de la Costa Daurada s'ha disparat. En l'últim mes n'han trobat 5 exemplars. Montse Pal, del Centre de Recuperació d'Animals Marins, atribueix aquest fet a l'esforç corrents marines del Delta.
Hi ha molt mala mar a profunditat i que les corrents, sobretot de la zona del Delta, han fet que arribin a platja. Són animals que sí que estan arribant en una certa descomposició M3, que amb aquests animals no es pot fer una necròpsia, però que sí que s'estan agafant mostres per analitzar-ho.
Cultura. El Vendrell celebra avui el naixement del dramaturg Àngel Guimerà. Fa 176 anys del seu naixement, el Museu Guimerà ofereix una jornada de portes obertes. A més, a 6:45 de la tarda, acolliran l'espectacle Terra Baixa, en essència, amb l'actor Jordi Mateu. destaquem també que un altre geni, el pintor Josep Maria Fortuny, des d'avui es pot veure online la pel·lícula Fortuny, la mort del pintor, a través de la web de la Reial Acadèmia de les Belles Arts de San Fernando. Pausa i esports.
Aquesta primavera amb Adamo, si contractes qualsevol línia mòbil, t'emportes la fibra gratis fins a 4 mesos. I a més, si ens truques ara i dius que ens has sentit a la ràdio, t'emportaràs 3 mesos de Netflix gratis. 3 mesos de Netflix de regal. Truca'ns ja al 1600.
Catalunya migdia, Tarragona.
Carles Vila, bona tarda.
Bona tarda. En voleibol, el Sant Pere i Sant Pau s'ha quedat fora de la fase d'ascens a la primera divisió estatal femenina, que avui ha començat a Alacant per culpa d'un positiu per coronavirus. Les normes sanitàries no permeten la seva participació perquè el positiu es va detectar ahir al vespre i caldria que tota la plantilla estigués 10 dies en quarantena. Alexander Estebowski és el tècnic del Sant Pere i Sant Pau.
És una lástima per culpa de la pandèmia no poder disfrutar i demostrar lo que este equipo ha demostrado a lo largo de todo el año, pero siempre el equipo ha resistido y esta generación que tiene tanto talento lo va a demostrar y va a tener muchas oportunidades para poder conseguir donde se merece esta generación.
Aquest era el primer cop que l'equip femení del Sant Pere i Sant Pau es classificava per disputar una fase final d'ascens a la primera divisió. Ho va fer després d'acabar al primer lloc a la fase catalana. A la superdivisió femenina de tenis taula, el Reus Ganxets ha acabat la primera volta com a líder del seu grup. L'equip reusenc ha sabut treure rendiment de la plantilla, tot i la baixa durant bona part de la temporada de la francesa Aina Salpen. Escoltem Joan Carles Virgili, el president del Reus Ganxets.
Molt contents d'haver acabat amb aquesta primera posició. És veritat que vam reforçar molt l'equip, però degut a una lesió de llarga durada, doncs clar, el primer partit de Lliga ja ens vam quedar sense jugadora i llavors doncs, bueno, hem tingut de tirar de la resta. La veritat, a mesura que ha evolucionat de la Lliga, al final doncs, ha sigut una sorpresa.
Ara Virgili vol acabar de tancar el seu gran objectiu a la segona volta, acabar entre els tres primers equips que els donaria accés a disputar l'any que ve una competició europea.
Jo crec que tots els equips han vist més o menys les jugadores que tenen i com està. La veritat que aparentment hi ha tres equips molt, molt, molt forts, com és el Vic, com és el Linares i com és el Jaén. Serà una segona volta molt igualats. Nosaltres, el nostre objectiu era intentar classificar-nos per Europa i com a mínim hem de quedar entre les tres primeres del grup.
I a l'hoquei lliga, el Reus Deportiu tornarà aquest cap de setmana a l'activitat després d'una aturada de 15 dies. Els de Jordi García jugaran contra el Lloret, un equip de la part baixa de la classificació. El tècnic rojinegre reconeix que sempre és un problema trencar la dinàmica de partits més després de la recuperació dels seus jugadors i sempre amb l'objectiu d'acabar al tercer lloc de la classificació.
Tots els deportistes i tothom el que vol és competir, no? I competir seguit. Així que és cert que aquestes altures de temporada, tal com ha anat l'any, i nosaltres que vam començar molt aviat, doncs parar algun dia, els jugadors ho agraeixen i desconnecten una mica, però a nivell competitiu no és bo. Quan tens un partit a 15 dies vista la setmana que no competeixes, els entrenaments costa més que siguin competitius i això jo crec que no és bo, no?
Del seu rival, García creu que cal recordar que el Lloret, tot i la seva situació a la classificació en zona de descens, és un equip que ha acumulat molts partits ajornats.
Tenen jugadors molt joves, també tenen algun veterà, un equip que té molts partits aplaçats, per tant, la seva classificació no és ben bé real, sí que és cert que ara està en zona de descens, però si pogués puntuar en els partits que li queden, doncs sortiria, no? Per tant, ells tenen l'al·licient de jugar-se la vida a cada partit, per tant, un equip que, tot i la classificació, té jugadors amb molta qualitat, equip difícil.
Recordem que en aquesta jornada de l'Hockey Lliga aquest cap de setmana jugarà el derbi del Baix Penedès entre el Calafell i el Vendrell.